Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 25 de febrer del 2023. Fa mitja hora que ha sortit el sol ja per Cadaqués, per tant, peu a terra, en un dia que no es pondrà fins a 3 quarts de 7 de la tarda. En aquest cas, al Canal, altra punta del país. Pel que fa al temps, avui no, sí que avui fa una mica més de fred i es comença a notar, però demà venen canvis importants. L'hivern torna amb intensitat. Hem d'anar recalibrant els mapes les pròximes hores per intentar afinar-ho el més possible, però compte que, ara de seguida li ho preguntarem al Martí Oliveres, podria haver-hi nevada arran de costa la nit de diumenge a dilluns. I haurem d'esperar què passa també el mateix dilluns i dimarts. Per tant, compte amb el canvi de temps important de cara a les pròximes hores, en el final d'aquest cap de setmana, de diumenge a dilluns, perquè podria haver-hi nevades que s'acostin fins a cotes molt, molt baixes. En tot cas, darrer cap de setmana de febrer, ens acostem lentament, malgrat aquestes temperatures, al mes de març, que arribarà, com diu el Serrat, a la bandolera, amb duia la primavera el 20 de març. Un cap de setmana que ve marcat, com ho ha estat tota la setmana, per les informacions que continuen sortint en l'entorn del cas de Sallent, com sabeu, la mort d'un alumne d'un institut que va suïcidar-se, tal com es va saber aquesta setmana, un cas en el qual tot ha fallat, tot, que és un fracàs col·lectiu. Ara us en donarem detalls, però ahir els Mossos, a través del seu primer atestat, confirmaven que hi havia bullying. L'avi de la família, que ha viatjat de matinada des de l'Argentina fins a, per intentar arribar com abans millor a Sallent, apuntava, abans d'agafar el vol, en diverses entrevistes, que aquesta era la principal causa de la mort de la seva neta, el bullying, l'assetjament escolar, malgrat en les primeres hores ho havien negat de forma equivocada tant el Departament d'Educació com l'Ajuntament. En les últimes hores hi ha hagut rectificació. De moment no hi ha la confirmació explícita que considerem que sigui el primer motiu, però sí que s'ha d'investigar què és el que va passar. És evident que en un cas així, hem de dir que és multicausal, és a dir, el bullying en pot ser el detonant, però hi ha moltes altres coses que fallen fins a arribar a aquest drama, a tots els estaments, a totes les parts implicades. Però sobre el bullying, que tenim la impressió que és un problema que va a més, no sé si des de que se li ha posat nom o no, avui us avançarem al Via Lliure una sèrie de dades que són per pensar, també. Des del mes de setembre fins al mes de gener, amb només aquests mesos d'inici de curs, la unitat del Departament d'Educació que s'encarrega de gestionar aquests casos d'assetjament escolar, la unitat que s'anomena de suport a l'alumnat en situació de violència, ha detectat prop de 170 casos de bullying a escoles i instituts a Catalunya. Que els hagi detectat, aquests 170 casos, no vol dir que siguin els únics que hi ha. Òbviament, podrien ser molts més. Hi ha organitzacions que diuen que s'hauria de multiplicar per bastant més. Però estaríem parlant de 170 casos que, a més, van en augment. Perquè en 4 mesos del nou curs se n'han comptabilitzat el doble que durant tot el curs 2021. Però insisteixo que podrien ser molts més. Això, aquestes dades que us presentem avui, sumades a les dades que us avançàvem fa dues setmanes sobre els intents de suïcidi entre menors d'edat que s'han triplicat en el cas de les noies en només 4 anys i que els experts apunten a la pandèmia, ens situa en un escenari en què ens hem de fer moltes preguntes, perquè és evident que un problema greu tenim no a les escoles només, sinó amb el grup de població més vulnerable, que són els menors d'edat. Un problema greu, de molts motius, però que inclou l'assetjament escolar i alguns pensaments suïcides, molt més alts dels que ens podríem imaginar. S'ha multiplicat per 3, ja no els pensaments, sinó els intents de suïcidi, com us explicàvem fa 15 dies en aquest programa, multiplicat per 3 en 4 anys. Per tant, molta molta feina a fer, molta reflexió i molta actuació en la part més vulnerable de la societat. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs pendents de les novetats sobre la tragèdia de Sallent. Els Mossos confirmen que les víctimes patien bullying a l'institut. Ho diu l'atestat que han entregat a la jutgessa de Manresa que investiga el cas. L'avi de les Bessones atribueix el suïcidi de l'adolescent a l'assetjament pel seu origen argentí.
Mentrestant, atenció a aquesta història d'abusos a menors que destapa avui el diari El País. Una quinzena de víctimes acusen un mossèn, Josep Vendrell, mort l'any 2004, d'haver abusat d'ells quan tenien entre 8 i 15 anys. El sacerdot hauria comès les agressions sexuals entre els anys 60 i 90 en les diverses institucions de Barcelona, Caldes d'Estrac i Montcada i Reixac.
La Fiscalia demana 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'excúpula d'Interior pel cas Kitchen. Anticorrupció sospita que va muntar un dispositiu il·legal per robar informació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, amb l'objectiu d'evitar que acabés en mans del jutge.
I després d'un any de guerra, aquesta nit Brussel·les ha donat llum verda al desè paquet de sancions ja contra Rússia per la invasió d'Ucraïna, que inclouen el veto a l'exportació de tecnologia militar. Una decisió que arriba després de la proposta d'alto el foc de la Xina, que també demanava la fi de les sancions.
I Pacifiction d'Albert Serra guanya 2 dels 9 premis César. Els que optava són el de millor actor per Benoit Magimel i el de millor fotografia per Artur Torres. Vestes de Rodrigo Sorogoyen i Producció Catalana s'han dut el premi a millor pel·lícula estrangera.
Als esports, l'exvicepresident del Barça, Jordi Mestre, ha dit que desconeixia les quantitats que el club li pagava l'exnúmero 2 dels àrbitres, Enríquez Negreira. Mestre assegura que rebia els informes arbitrals de la mà del també exdirectiu Josep Contreras i que si en algun moment el Barça ha pagat per rebre ajudes arbitrals, queda a la vista de tothom que l'han estafat.
I pel que fa al temps, comencem un cap de setmana que ens portarà cada cop més fred, molts núvols i neu al Pirineu a partir d'aquest migdia. A la tarda vespre també plourà a les comarques de Girona i demà a la nit haurem d'estar molt pendents de l'evolució de les nevades que es preveuen perquè podrien arribar a cotes molt baixes.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, la família de l'adolescent que va morir a Sallent atribueix el suïcidi al bullying, mentre els Mossos confirmen que hi havia assetjament. Això ho assegura la policia en el primer informe policial que han presentat al jutjat, mentre la família, de fet, en parla obertament. En una entrevista a A3 Media, l'avi de la víctima i de la seva bessona, que també va saltar d'un tercer pis, explica que fa 2 anys, quan van arribar al poble del Bages, van començar a marginar-les i que els feien la vida impossible pel seu accent argentí.
Le hacían bullying en principio porque son argentinos, porque hablan como argentinos. Le hacían bullying porque decían Ivana, y ella quería que le digan Iván. No resistía el bullying que le estaban haciendo, que tomaba esa decisión, porque ella dijo, si no soy feliz ahora, en el tiempo que me queda vida, pero que tampoco voy a ser feliz porque nadie lo acepta.
Segons l'avi, la víctima va escriure en una carta de comiat que s'havia fartat de patir bullying a l'escola, tot i que avui, si llegim la premsa, hi han diversos periodistes que expliquen que la carta, la paraula bullying no la fa servir, o l'assetjament no fa servir paraules similars, però sí la situació que estava vivint, i que deia en aquesta carta que només volia ser feliç, diu l'avi. A més, des de l'aeroport de Barajas, abans de viatjar cap a Catalunya, apuntava que van anar especialment a per l'Ivan, segons l'avi, perquè se sentia un noi.
20 días atrás, ella se corta el pelito como un varón, quería llamarse Iván, que no es un delito. Vestirse diferente tampoco es un delito. Se ve que hay gente que no lo entiende, no le da el cerebro.
I l'avi també carrega contra l'institut. Insistim que això són diverses entrevistes que li van fer a l'avi de les Bessones de Sallent. En aquest cas, en una entrevista al mitjà argentí La Nación, que també s'ha interessat pel cas, l'avi diu que els pares de la víctima i la seva bessona van denunciar-ho, però que la direcció de l'institut va treure ferro.
Quitaron a los padres y los chicos esto, dentro de todo dejaron de seguir un poco, pero lo minimizaron, porque enseguida dijeron que no, bueno, pero son chicos, no pasa nada. No pasa nada y pasó lo que pasó.
A més, va dir que la germana de la víctima, que també es va intentar suïcidar, continua ingressada en estat crític, però estable, a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Mentrestant, els Mossos continuen recollint informació sobre el cas, però, com dèiem, el primer atestat que han fet arribar al jutjat de Manresa apunten a l'assetjament escolar com un dels elements que hauria desestabilitzat aquest alumne de 12 anys. També parlen dels problemes vinculats a la seva identitat de gènere, però destaquen que encara no poden determinar els motius concrets. Apunten que hi podria haver un cúmul de circumstàncies i, per exemple, també estan investigant si tenien problemes d'integració. La policia, de fet, està parlant amb l'entorn de les víctimes de moment, però avui, per exemple, imprescindible llegir la Maica Navarro a La Vanguardia, diu que han ajornat la policia l'interrogatori als pares. També explica el diari la situació vulnerable que vivia la família. La mare treballa unes hores en una cafeteria del poble, mentre el pare hauria tingut feines precàries i ara feia un temps que estava a l'atur. També explica la Maica Navarro que la víctima tenia visita amb els psicòlegs a Manresa dilluns, el dia abans del suïcidi, però que no va perdre l'autobús i no va poder-hi anar. Va telefonar i li van donar hora per dilluns següent. Aquesta situació complicada era coneguda per l'institut, diu la Maica, i per això es va activar el seguiment d'una educadora social, que també estava al cas de la conflictivitat que patien les bessones. Malgrat aquest seguiment, per part de l'educadora, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, insistia ahir que l'institut no tenia cap indici que fos víctima d'assetjament escolar. Cambray deia que en aquests casos sovint hi ha més d'una causa.
El que sí ens diuen els experts, això ens ho diuen, no ho diuen nosaltres, el que ens diuen és que aquestes situacions tan tràgiques s'acostumen a tenir, són de factors els factors són diversos i variats, no? Són multifactorials, i per tant a partir d'aquí també es tracta per això d'anar veient i què és el que realment ha pogut passar.
Això no, aquestes explicacions no convencien l'Observatori contra l'Homofòbia, que demanava a les conselleries d'Educació i també d'Igualtat que aclarissin quin protocol es va seguir davant d'aquests casos d'assetjament escolar. És que a qui tampoc li van saltar les alarmes va ser els serveis socials de Sallent, que també estan fent seguiment de la família. Ara ve l'alcalde Oriol Ribalta, diu que potser s'hauran de canviar els protocols. En parlava ahir el Món a RAC1.
Segur que aquí haurem de procurar de millorar protocols en algun aspecte, però en qualsevol cas el seguiment que s'havia fet era l'habitual, s'havia fet orientació, s'havia fet assessorament, s'havia derivat cap als serveis necessaris, hi havia professionals treballant-hi, per tant, no hi havia indicatius clars fins on sabem nosaltres per poder preveure aquesta situació.
Ahir que hi va haver-hi concentració d'alumnes a Sallent, els alumnes de l'escola on anava, per donar suport a la família. Duien pancartes amb els noms de les bessones i missatges a recordar-les. Per ara, qui va donar ahir per fet que el motiu del suïcidi va ser la transfòbia és la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Con permiso de la vicepresidenta, del decano y de la delegada, creo que lo primero que toca decir hoy es, se llamaba Iván. Y que nadie más tenga que sufrir por ser quien es.
Aquesta declaració d'Irene Montero que arribava ahir en el discurs de la inauguració de la trobada internacional feminista que es feia a Madrid. Sortint del cas de Sallent, sobre la problemàtica del bullying, que s'apunta com un dels motius clau, finalment, per al fatídic final d'aquesta alumna, atenció a les dades que us pot avançar aquest programa a aquesta hora del matí, que us avança el Via Lliure de RAC1. El Departament d'Educació atén de mitjana 2 casos d'assetjament escolar cada dia des del mes de setembre i fins al mes de gener. La unitat que se n'encarrega, la unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència, hauria detectat o ha detectat prop de 170 casos de bullying a escoles i instituts. Insistim, 2 al dia, una xifra que cada any augmenta i de forma considerable. De fet, en només 4 mesos, aquests primers 4 mesos del curs, comptabilitzats fins ara, setembre, octubre, novembre, desembre, s'han comptabilitzat més casos ja, el doble de casos, que durant tot el curs 2021. Dades que només tenen en compte, insistim, l'assetjament entre l'alumnat i que no quantifiquen com a tal els casos puntuals que poden ser de racisme o de violència masclista, que siguin un cas puntual, però sí de casos continuats. L'Associació per la Prevenció de l'Assetjament Escolar alerta però que aquesta xifra, aquests 170 casos en 4 mesos, és només la punta de l'iceberg i que encara, Adrià García, hi ha molts casos que no surten de l'escola.
Sí, asseguren que hi ha centenars de joves o infants que opten per amagar l'assetjament, ja sigui perquè tenen por a les represàlies o perquè els fa vergonya reconèixer-lo. El perit judicial en detecció del bullying i president de l'associació, Joan Martínez, adverteix que la xifra real podria fregar els 100 casos al dia i multiplicar per 50 les dades del departament.
Llavors, moltes vegades la víctima no exterioritza, per tant, no denuncia, o bé per por a les represàlies, o bé per vergonya, o bé perquè en el moment que reconeixem que ens ha passat això, és com posar-nos en evidència de que sóc dèbil, sóc vulnerable.
A més, alerta que a tots aquests casos cal sumar-hi també el de ciberassetjament, una pràctica que es va disparar durant la pandèmia i que ara s'ha convertit en habitual.
Al tornar a la normalitat ha quedat un residual. Per tant, ja no assetgem 3 vegades, sinó que ara assetgem 10 o 15. I a més assetgem també de forma presencial. Per tant, el que et vull dir és que el tema de les tecnologies s'ha incrementat moltíssim més des del tancament i això sí que és molt difícil de controlar.
Martínez demana a tota la comunitat educativa que sigui responsable i que avisi a les autoritats si hi ha sospites d'assetjament. A més, reclama a la justícia que no miri cap a un altre costat i comenci a castigar el bullying, tipificant-lo com a delicte d'odi contra la salut dels infants.
El que dèiem, un quart de nou del matí, és evident que amb aquestes dades, les que us avança aquest matí al Via Lliure, però també les que us avançàvem fa 15 dies al voltant dels intents de suïcidi, hi ha un problema a Catalunya. Suposo que és un problema que no només succeeix a Catalunya, però les dades les tenim d'aquí. Insistim, 170 casos de bullying registrats pel Departament d'Educació, que són més en aquests primers 4 mesos que en tot el curs 2021. I al Via Lliure vull recordar, fa un parell de setmanes, que avançàvem que els intents de suïcidi entre menors d'edat havien augmentat de forma alarmant, especialment entre les noies. Dades del Servei Català de la Salut, el recordo perquè no ho sentís aquell dia que en parlàvem, fa 15 dies, des del 2018 s'ha triplicat, del 2018 a 2022, s'han triplicat les temptatives de suïcidi entre noies fins a arribar a les 1.200 l'any passat. 1.200 en un any, només les noies menors d'edat. A més, les xifres es disparen, i es veu clarament, i ho diuen els experts, especialment durant la pandèmia. Entre els nois hi ha molts menys casos, 1.200 noies, 243 nois, però segueixen la línia general i s'han duplicat també els casos en aquests 4 anys. De fet, amb les dades a la mà, la bretxa de gènere s'ampliava. Si fa 4 anys elles quadriplicaven els intents de suïcidi dels nois, ara ja els quintuplicant. Però, en tot cas, aquest és el moment límit. L'intent de suïcidi, o finalment el suïcidi consumat, com el que ha passat aquesta setmana a Sallent. Però els informes al voltant del bullying demostren que hi ha un problema a Catalunya, a les aules, a les escoles, però entre els joves també, en àmbits que no són directament només l'escolar. La salut mental hi pot tenir-hi clarament molt, molt a veure. Passen ara 2 minuts d'un quart de nou del matí. I atenció a la història, que avui també és per posar-se les mans al cap, que destapa aquest matí el diari El País, en portada. Una quinzena de víctimes denuncien que un mossèn, Josep Vendrell, va abusar d'ells quan tenien entre 8 i 15 anys. Segons el diari, aquest sacerdot, insistim, Josep Vendrell, que va morir l'any 2004, hauria comès aquestes agressions, que podrien ser moltes més, de moment les confirmades serien una quinzena, entre els anys 60 i 90, en diverses institucions on va treballar, situades en 3 poblacions: Barcelona, Caldes d'Estrac i Montcada i Reixac. De fet, el diari El País apunta com algunes famílies van denunciar els abusos d'aquest mossèn, però lamenten que l'Església es va limitar a anar traslladant-lo a diversos municipis. Insistim, com a mínim 15 casos apuntats per al diari El País entre els anys 60 i 90 entre Barcelona, Caldes d'Estrac i Montcada i Reixac. Mossèn Vendrell va morir l'any 2004 amb 70 anys. Aurora Rodríguez.
15 víctimes han denunciat els abusos al Defensor del Pueblo i aquesta institució ha parlat amb unes 25 persones per recopilar tota la informació. Segons el relat dels afectats, mossèn Vendrell aprofitava per cometre els abusos des de les escoles, agrupacions d'escoltes i esglésies on va treballar de com a mínim 3 poblacions: Caldes d'Estrac, Montcada i Reixac i Barcelona. El País ha parlat amb 8 víctimes que expliquen que el sacerdot era molt estimat per les famílies. Alguns van patir abusos i agressions setmanals durant anys. Malgrat la via judicial està tancada perquè han prescrit els delictes, els afectats han decidit explicar els fets per denunciar la complicitat del bisbat.
Doncs insistim, atenció a la història, perquè és d'importància la història que destapa aquest matí el diari El País, l'Iñigo Domínguez, des de Barcelona, aquests abusos sexuals a menors per part d'un capellà entre els anys 60 i 90 que haurien afectat una, com a mínim una quinzena de menors entre 8 i 15 anys, que es destapen ara, que evidentment ja no tenen recorregut judicial, que han prescrit, però que expliquen la quantitat de coses que també l'Església ha estat tapant en les últimes dècades. Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. I en plana cultural, aquesta nit passada, aquesta matinada pràcticament, després de ser completament oblidada pels Premis Goya, la pel·lícula catalana Passy Fiction, pel·lícula d'Albert Serra, es van dur 2 dels 9 Premis César de l'Acadèmia Francesa de Cinema, als quals estava nominada. Són el Premi a Millor Actor, Benoît Magimel, i la Millor Fotografia pel també català Artur Tort. La gran triomfadora de la nit al cinema francès ha estat, però, La Noche del 12, de Dominic Moll, que va guanyar el Premi a Millor Pel·lícula, més de 5 Césars més, en una gala on, insistim, Passy Fiction es van dur 2 Césars, però també la multipremiada Els Goya, Asbestes, de Rodrigo Sorogoyen, producció també en part catalana, va aconseguir el César a Millor Pel·lícula Estrangera. Tot plegat en la 48a edició dels guardons del César, els premis a l'Acadèmia del Cinema Francès. Anem amb la corresponsal de RAC1 a França, Leia Forés, bon dia.
Bon dia. Albert Serra no ha guanyat ni el César a Millor Director ni el de Millor Film per Passy Fiction, però la seva pel·lícula, molt ben rebuda per la crítica a França, ha obtingut 2 César, el primer a la Millor Fotografia per Albert Tort i el segon a Millor Actor Principal pel francès Benoît Magimel, que ja havia guanyat l'any passat el mateix guardó. Serra reconeixia ahir la nit, al final de la gala, que el seu film era el més atípic dels que optaven a Millor Pel·lícula.
Evidentment era la realització més original, això sí. Sento bé, no sé. Jo crec que ha passat el que havia de passar. I vull dir que són premis molt industrials i s'ha d'entendre que estan en un context d'una indústria, i d'una indústria molt forta, que és la francesa, és la segona més forta del món després de l'americana.
La guanyadora va ser la pel·lícula La nit del 12, de Dominic Moll, un drama sobre un feminicidi que es va fer amb el César a la millor pel·lícula i a la millor direcció. També premi per Asbestes, el film espanyol dirigit per Rodrigo Sorogoyen, de producció catalana, que va guanyar el César a la millor pel·lícula estrangera. La gala de gairebé 3 hores va comptar amb un convidat sorpresa, l'actor Brad Pitt, que va viatjar a París per lliurar el César d'honor al director nord-americà David Fincher.
Ara ho deia la Laia Forés, gràcies Laia. Precisament sense que ningú se l'esperés, Brad Pitt va passar per l'escenari del Teatre del Xatè per parlar de David Fincher. Va ser convidat inesperat, que va arrencar les riallades del públic parlant de l'obsessió del director perquè cada plànol que grava sigui exactament com ell vol.
Ningú diu que fer una pel·lícula amb Fincher sigui fàcil. Us diré que val la pena. Alguns diuen que és un perfeccionista, és veritat. D'altres diuen que necessita 90 preses d'una escena. És totalment mentida. En són 92. Diuen que l'estudi va anar a queixar-se després de veure el treball, dient que no estaven còmodes amb el resultat. Ell va respondre: teniu la meva simpatia. David's response was, you have my
sympathy. Pel seu costat, David Fincher va apuntar en el seu discurs que el cinema encara té molt recorregut per davant.
L'art de la pintura té un miler d'anys, el cine només un centenar. Estem començant a rascar la superfície del seu potencial. Espero tornar-vos a veure en algun moment i durant el seu encara més gloriós futur.
7 minuts i arribarem a 8:45. I una pura en plana cultural, que també ha estat una de les polèmiques de la setmana i que en coneixem la resolució finalment ahir al vespre, l'editorial Penguin publicarà finalment les versions originals dels llibres de Roald Dahl. I a banda, també distribuirà, és decisió salomònica, farà les originals, però també les versions censurades que han generat polèmica al llarg d'aquesta setmana. Ho ha anunciat a Puffin, el segell infantil de l'editorial, que ha comunicat que la nova edició de llibres com Matilda o com Charlie, la fàbrica de xocolata, veurà la llum a finals d'aquest any, inicialment amb la idea de publicar només les obres reescrites eliminant el llenguatge potencialment ofensiu, però finalment han optat per publicar les dues versions.
És la reacció de l'editorial a l'allau de crítiques que, ha rebut l'anunci de reeditar només les novel·les de dalt, eliminant paraules i expressions suposadament inadequades per als més petits. En les versions corregides s'han suprimit referències considerades polèmiques al voltant del pes o de l'aparença física dels personatges, i també la salut mental, a la violència, al gènere i a la raça. Per exemple, el personatge d'Augustus Gloop de Charlie i la fàbrica de xocolata ja no és gras, sinó enorme, i els Oompa Loompa són de gènere neutre.
Doncs aquesta és la història que ha marcat la setmana, també, la reescriptura de novel·les clàssiques de Roald Dahl per fer un llenguatge menys ofensiu, i que finalment, després de la llau de crítiques, ha provocat que l'editorial decideixi publicar la versió censurada, però també les, o modificada, i les versions originals. 6 minuts i 2 quarts de 9. En plana politico-judicial, la Fiscalia demana 15 anys de presó per Jorge Fernández Díaz per la seva implicació en el cas Kitchen. Anticorrupció considera que qui va ser ministre de l'Interior va organitzar l'operatiu policial il·legal que espiava l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per mirar d'evitar que Bárcenas entregués informació, sigui el jutge o qui sigui, que comprometés el partit. Tot plegat, segons Fiscalia, pagat amb diners dels fons reservats dels pressupostos del govern espanyol. Ho sabíem quan es van anar sortint informacions al voltant d'aquesta qüestió, però qui manava, en mans de qui estava, en aquest cas, el Ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz, que la Fiscalia apunta que va pagar amb diners de fons reservats i creant un operatiu policial il·legal per espiar un propi membre del PP perquè no fes públiques informacions que comprometessin el partit. A Fernández Díaz se l'acusa dels delictes d'encobriment, contra la intimitat i malversació, els mateixos que el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez, i també el director de la policia espanyola en aquell moment, Eugenio Pino. Ara bé, qui no s'asseurà al banc dels acusats és la branca que esquitxa el PP, perquè ahir l'Audiència Nacional va descartar definitivament tornar a imputar Maria Dolores de Cospedal, en aquells moments secretari general del PP, i aquí ve una de les preguntes que ens podem fer. S'ho va inventar tot Jorge Fernández Díaz? Des del Ministeri de l'Interior, va tenir la idea, sense parlar-ho amb ningú, sense rebre una ordre del partit, sense interactuar amb el partit al voltant d'aquesta qüestió, amb un tema que bàsicament afectava el Partit Popular? Va ser l'únic? Ningú més dins del Partit Popular? Més detalls des de Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia passa comptes amb la cúpula del Ministeri de l'Interior i assenyala a Fernández Díaz, Martínez i Pino com els artífecs de la trama parapolicial contra Bárcenas. L'objectiu era clar, que l'extresorer no escampés els draps bruts del PP. La Fiscalia, a més, manté que l'operatiu es va finançar amb fons reservats del Ministeri. Uns diners, per exemple, que durant més de 2 anys van servir per pagar 2.000 euros mensuals al xofer de Bárcenas, subornar-lo i que es convertís en una peça clau de la trama. En el seu escrit, al qual ha tingut accés RAC, la Fiscalia també demana 19 anys de presó per l'excomissari José Manuel Villarejo, el braç executor de l'operatiu. També proposa presó per 4 exalts càrrecs de la policia, entre els quals 15 anys pel que llavors era assessor de Maria Dolores de Cospedal. Justament, Anticorrupció descarta processar a l'exdirigent del PP després que el jutge del cas l'apartés fa uns mesos en contra del criteri de la Fiscalia.
Gràcies, Arnau. I encara al voltant del Partit Popular, després de mesos, aleluia, eh? Després de mesos sense trobar Pablo Casado, què em diràs? La Fiscalia, en aquest cas la Fiscalia, la Justícia ha localitzat ja l'exlíder del PP. Ho diem perquè és que Pablo Casado havia de declarar al voltant d'un cas, d'una querella, per incitació a l'odi, per unes declaracions que ara sentirem, en què Pablo Casado deia que les escoles catalanes es marginen els nens que parlen en castellà, i deia això, eh?
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
Doncs aquestes declaracions van portar la Generalitat i d'altres organitzacions a querellar-se contra l'exlíder popular per injúries, per calúmnies i per incitació a l'odi. Doncs bé, el primer cop que el jutge que porta el cas va intentar citar Casado per declarar, ho havia de fer el mes de gener, va enviar la documentació a la seu del PP a Madrid, al carrer Gènova, i allà van dir, ostres, por Pablo Casado, no me viene nada. Van dir que no tenien ni idea d'on era, i aquestes coses de la justícia fantàstiques, una persona pública com Pablo Casado, la citació, com que no li van poder entregar en mà, va quedar en l'aire, Adrià.
A més, perquè pugui declarar, l'imputat ha de tenir accés a la causa abans de compareixer. Ara, segons apunta el diario.es, el jutge de Barcelona que porta el cas ha aconseguit localitzar-lo i entregar-li. També l'ha cridat a declarar el proper 20 de març, gairebé dos mesos després de la data fixada a la primera citació. Sigui com sigui, Casado podrà declarar per videoconferència des de Madrid.
Pràcticament dos quarts de nou del matí, i parlant encara de qüestions judicials, hi ha un cas que avui bona part de la premsa espanyola hi sucapà. És un cas que afecta al PSOE de presumpta corrupció, i bueno, de fet amb qüestions bastant fosques. El trobem, per exemple, a les portades de la BCI del Mundo. És una trama, insistim, fosca, de corrupció amb origen a les Canàries, amb membres del Partit Socialista que tenen càrrecs, amb ramificacions a la península Ibèrica, que afectaria polítics, empresaris i almenys un guàrdia civil. Es coneix com el cas Mediador. Potser anirem sentint a les pròximes setmanes aquest cas. És una investigació que arrenca a partir d'una denúncia falsa a un home amb diversos antecedents delictius, un acusat que es diu Marcos Navarro Tacoronte, que es va declarar innocent d'aquest cas i per demostrar-ho va entregar els seus mòbils a la justícia. Doncs bé, entregant aquests mòbils a la justícia, a partir d'aquí es va destapar la capsa dels trons. Revisant vídeos i revisant gravacions dels telèfons, la jutgessa va descobrir que el tal Navarro Tacoronte feia de mediador en una trama enorme amb dues branques. Una política que a les Canàries consistia en extorquir empresaris i que derivava extorquir per part de membres de membres del PSOE amb càrrecs a la política canària. Els extorquien aquests empresaris i acabava derivant en àpats amb drogues, amb alcohol i amb prostitució. I una altra branca estrictament en empresarial de contractes que s'haurien atorgat de forma il·lícita tant a organismes i ministeris del govern d'Espanya com al govern de l'Aragó i a diversos ajuntaments. Ara com ara hi ha 13 investigats, entre els quals un exdiputat del PSOE, un conseller del govern canari, també del PSOE, i un general de la Guàrdia Civil jubilat, que de moment és l'únic que és a la presó. El mediador, aquest Marcos Navarro Tacoronte, tenia tal quantitat d'informació comprometedora que ja se'l coneix una mica com el Villarejo desordenat. Passarà un minut de dos quarts de nou. I parlant del Partit Socialista, l'Observatori contra l'Homofòbia qualifica d'inadmissibles les declaracions que va fer ahir Salvador Illa, el líder del PSC, o ha fet aquesta setmana en un acte del PSC a Terrassa. El líder del partit va retreure-li a l'alcalde de la ciutat, l'exsocialista, ara independent, Jordi Ballart, que sigui protagonista permanentment de l'actualitat pels seus problemes personals i no per la ciutat, pel seu càrrec.
Con todo respeto digo, el protagonista de Terrassa tiene que ser la ciudad, no su alcalde. Cuando alguien, en lugar de dar el protagonismo a quien le corresponde, que es a la ciudad, se arroja el protagonismo y acaba siendo sujeto de todo, y siempre le pasan cosas y siempre no sé qué, esto es el síntoma peor o más claro de que no tiene ideas ni proyecto por la ciudad.
Siempre le pasan cosas y no sé qué. La gent riu en aquestes declaracions de Salvador Illa. Recordem que Ballart, efectivament, Jordi Ballart, està en notícia els últims anys, bàsicament per dues raons. Primera, perquè té un fill petit amb leucèmia. Per una banda, està en notícia per això, perquè va dedicar-se a cuidar-lo també, i la segona per haver rebut amenaces a les xarxes socials per ser homosexual. El mateix alcalde va decidir replicar Salvador Illa per Twitter i va piular: "Ja ha vingut el senyor de Madrid i el senyor de Barcelona que no han trepitjat un carrer de Terrassa en sa vida a donar lliçons als terrassencs. Desqualificar sistemàticament els adversaris és sinònim de no tenir projecte." També s'hi han afegit Gabriel Rufián, que exigia a Illa via Twitter que demanés perdó, i també el conseller Joan Ignasi Elena, que piulava: "Sense paraules, al teu costat, Jordi." Ballart, recordem, era socialista del PSC fins any 2017, quan va estripar el carnet socialista per el 155. I en plana política, la líder del Sinn Féin i cap de l'oposició a Irlanda, Marilú McDonald, diu que si arribés al govern reconeixeria una Catalunya independent. McDonald ha apostat per la via dialogada per resoldre el conflicte a Catalunya i diu que qualsevol govern hauria de reconèixer la independència si els catalans la decidissin a les urnes.
If that is the decided democratic will...
Si aquesta és la decisió per voluntat democràtica del poble català, per suposat que hi haurà aquest reconeixement. I s'hauria d'esperar no només si governa el Sinn Féin a Dublín, sinó per qualsevol govern irlandès i també de la comunitat internacional. I espero i anticipo que Catalunya formaria part de la Unió Europea perquè tots som europeus.
We are all Europeans.
Ho deia al costat de Pere Aragonès, la líder del Sinn Féin, que considera que tant el camí per la independència de Catalunya com la reunificació de l'illa d'Irlanda són un procés que volen temps i esforços. El president, que va acabar ahir el seu viatge oficial a Dublín, que va començar dijous, just després de reunir-se en secret amb el ministre Félix Bolaños, segons va revelar ahir La Vanguardia. Després d'aquesta reunió, per cert, queda clar que les posicions entre els dos governs tornen a estar allunyades. Aragonès va advertir Pedro Sánchez que no pot desentendre's de la taula de diàleg.
S'han fet uns primers passos, però aquí no ha acabat res. No ha acabat el conflicte polític amb Catalunya, perquè hi ha repressió que continua i perquè no es reconeix el dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur. Si ells realment es creuen la seva posició, creuen que la seva posició és forta, és legítima, no haurien de tenir por a reunir-se, encara que no hi hagi acords, les vegades que faci falta.
En canvi, per la portaveu del govern d'Espanya, Isabel Rodríguez, ja està tot normalitzat. Ahir era a Ràdio 4 i parlava de la taula de diàleg en passat.
Este instrumento ha servido para recuperar unas relaciones normalizadas, para que podamos estar hablando en Cataluña en lugar de problemas políticos del futuro económico de esta comunidad autónoma, la influencia de Cataluña en el desarrollo industrial, de la innovación en el conjunto de España. Pero ciertamente las relaciones ya están normalizadas y en este momento no hay una cita próxima en la agenda.
En passat, parlant de la taula de diàleg, la ministra també va dir que els partits independentistes estan dividits i que no tenen suport social a Catalunya. No serà amb una taula de diàleg, però sí dialogant al damunt d'una taula amb Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Comparteixen taula, en aquest cas, de sopar demà a la nit en el sopar clàssic d'arrencada del Mobile World Congress, que comença dilluns. És un sopar que es farà al MNAC amb la presència, com també és habitual, del rei Felip VI, i com va passar l'any passat, l'assemblea ja ha convocat una manifestació a 7:15 de la tarda a Plaça Espanya per protestar contra la presència del rei. De moment, en aquestes hores prèvies, arrenca dilluns el Mobile, s'estan acabant d'enllestir els preparatius del Congrés, que torna pràcticament a la mateixa dimensió d'abans de la pandèmia. El director de GSMA, organitzador del Mobile, John Hoffman, deia que serà una setmana espectacular.
MWC this year is going...
El Mobile d'aquest any serà, utilitzant una paraula local, espectacular. I si serà una tornada a la normalitat, potser no del tot després de la pandèmia, el que us puc garantir és que la gent estarà impressionada amb l'experiència del Mobile.
Hoffman es va passejar ahir per les instal·lacions amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, que va celebrar que es consolidi la relació del Congrés tant amb Barcelona com amb l'Hospitalet.
Contentos de que este año, por fin, los periodistas que nos acompañan no preguntarán si el año que viene volverá al Mobile. Lo sabemos, sabemos que este ya no es un noviazgo, sinó que esto ya es un matrimonio formal.
Tots dos van inaugurar les carpes que s'han instal·lat a la rodalia del Congrés. Hi haurà espais gastronòmics, música, activitats, punts de suport a la gent gran per fer tràmits digitals. De fet, la idea de reduir l'escletxa digital entre generacions és un dels objectius que s'hi havia fixat l'Ajuntament de l'Hospitalet per aquesta edició, a Giró.
El Village a Plaça Europa té, de fet, dos espais dedicats exclusivament a aquesta qüestió. Un punt d'intercanvi generacional entre gent jove i gent gran per traspassar coneixements i fer formació, i un espai per ajudar-los a fer gestions i tràmits. Marín treia pit de la iniciativa. Hoffman celebrava que el Mobile sumi també aquesta vessant més social.
Volem que la gent gran tingui les habilitats necessàries per fer la seva vida, doncs, sense necessitar ajudes per fer qualsevol gestió.
You're looking after the seniors, like
hem de tenir en compte els més grans, els sèniors com jo i les persones que tenen por a l'ús de la tecnologia. Són 3.200 milions de persones al món que tenen serveis mòbils però no saben utilitzar-los o no tenen accés suficient. Utilitzarem la tecnologia per superar totes aquestes pors també.
Aquests tallers i formacions també faran reflexionar els més joves i els seus pares sobre els perills de les tecnologies. Insisteixen que, tot i ser pioners digitals, estan exposats i necessiten guies per navegar de forma segura.
2:15 de 9 del matí, i ara que parlàvem de Barcelona, del Mobile World Congress, reclama una bona part de l'Ajuntament de Barcelona que reprengui de seguida, immediatament, les relacions amb Israel. L'oposició va forçar ahir que el ple de l'Ajuntament acordés que de manera urgent es restableixi l'agermanament amb Tel Aviv i amb Gaza. Petició simbòlica que arriba pocs dies després que de Colau va decidir trencar l'acord que unia les tres ciutats i que va signar l'alcalde Joan Clos l'any 98. Tot plegat en un ple extraordinari en què es va reclamar l'alcaldessa que faci marxa enrere, Adrià Santasusagna.
El trencament de les relacions entre Barcelona i Tel Aviv centra l'actualitat política de la capital i sobretot la precampanya de les eleccions municipals. Junts per Catalunya, PP, Ciutadans, Valents i el PSC han forçat que el ple de l'Ajuntament posi deures a Colau, que torni a fer efectiu l'agermanament entre Barcelona i Tel Aviv i Gaza. Jordi Martí de Junts i Laia Bonet del PSC asseguren que el proper mandat ho aconseguiran.
Només queden 3 mesos per les eleccions i, per tant, la projecció d'aquests elements negatius, de projecció negativa de la imatge i de la marca de Barcelona, podran ser revertides ben aviat.
Comprometre'ns a aixecar aquesta suspensió decretada per l'alcaldessa tan aviat com sigui possible.
L'alcaldessa fa com si sentís ploure. Colau diu que s'ha de mantenir aquesta posició política.
Estem parlant d'apartheid. Apartheid és una gravíssima violació dels drets humans que no és d'ara, que es produeix des de fa dècades, que no ha fet més que empitjorar i que, per tant, requereix una resposta.
Esquerra fa costat als comuns, tot i que critiquen que Colau prengués la decisió sense consultar-los.
I atenció encara al voltant d'una altra informació al voltant de Barcelona, perquè s'ha aprovat la taxa Amazon. Què vol dir això? Vol dir que a partir de dilluns les grans plataformes de comerç electrònic hauran de pagar un impost per poder fer servir la via pública i aturar-s'hi per fer les entregues dels paquets. Ho explicava la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín.
Empreses que feien utilització del domini públic i fins ara no pagaven res, no contribuïen de cap manera al pressupost municipal, a partir d'ara doncs, aportaran 2,6 milions d'euros al pressupost municipal. Darrere hi ha una aposta concreta pel comerç físic, pel comerç de proximitat, i també hi ha una aposta clarament mediambiental.
Calcula, com sentíem, l'Ajuntament de Barcelona, que recaptaran 2,6 milions d'euros. Hem de dir que les empreses que fan servir vies sostenibles per fer aquestes entregues o fer distribucions de paquets sense fer servir vehicles contaminants no hauran de pagar aquesta taxa. 5 minuts i 3 quarts de 9. I mentrestant, continua el degoteig d'informació del cas Negreira sobre els pagaments del Barça durant pràcticament dues dècades a l'ex número 2 dels àrbitres. Un ex-vicepresident del club, ex-vicepresident econòmic, que va ser entrevistat ahir a la nit al Tu Diràs, diu, sorpresa, que no en tenia ni idea tampoc del que se li pagava a Enríquez Negreira. És Jordi Mestre, insistim, qui va ser vicepresident del club, vicepresident econòmic, no, diu que no sabia que se li pagava, del què se li pagava, ha reconegut que ell sí que rebia els informes i que de fet també el rebia el qui també va ser membre del Barça, Josep Contreras, que va morir fa pocs mesos. Però creu que el mig milió d'euros anuals que el Barça estava pagant a Negreira eren una quantitat excessiva.
Això és un cost molt important, val? Perquè per una persona que tregui, pensar que són 500.000 euros l'any, és una barbaritat, perquè un executiu per cobrar 500.000 euros a l'any ha de ser molt bon executiu, molt bon executiu, i fer-se un far de pencar.
Clar, evidentment, ahir li preguntaven al Tu Diràs, tenint en compte que va ser Bartomeu qui va tallar suposadament l'aixeta a Negreira, si se'n recordava de per què, i en aquest cas Jordi Mestre va dir que no. L'ex-vicepresident també, per tant, aquí pràcticament ningú sabia res de qui, de per què es va començar a pagar, per què, quines quantitats es pagaven, qui sabia, qui no sabia. Bueno, l'ex-vicepresident del Barça va voler també treure ferro al cas dient que si es van invertir diners per comprar els àrbitres, pel Barça va ser una mica el negoci de Robert i les cabres.
Si hem pagat aquests diners, teòricament, per el que diuen, no sé qui, ni des d'on, per comprar els àrbitres, Ens han estafat perquè està demostradíssim que no ens han ajudat en absolutament res.
Mestre deia que no hi ha problemes en demanar informes arbitrals, però admet que sent un col·legiat en actiu, en aquest cas a través del Comitè Tècnic d'Àrbitres, és normal que hi hagués sospites. Precisament, un altre àrbitre, el català Xavier Estrada Fernández, ha decidit presentar en solitari una querella criminal al jutjat d'instrucció de Barcelona contra Negreira i contra el seu fill per un presumpte delicte de corrupció esportiva o de frau esportiu. Estrada, en la seva querella, denuncia que Enríquez tenia o podia tenir influència al col·lectiu arbitral i considera que s'ha atacat la transparència del futbol professional, el bon nom dels àrbitres i la integritat del col·lectiu. Tres minuts i tres quarts de nou del matí. En plana internacional, aquesta matinada, Brussel·les ha donat llum verda al desè paquet de sancions contra Rússia des que va esclatar la guerra, coincidint amb la commemoració del primer aniversari de la invasió. Després de 12 hores de negociacions, els 27 van acordar ahir, o han acordat aquesta nit, incrementar la pressió econòmica sobre el govern de Vladimir Putin. El gran gruix de sancions aniran destinades a les exportacions militars. També inclouen mesures contra empreses iranianes que fins ara estaven subministrant drons a Moscou. L'anunci de Brussel·les arribava aquesta nit poques hores després que la Xina presentés un document en què exigeix a Occident que posi punt final a les sancions i en què també exigeix un alto al foc. Tant l'OTAN com la Unió Europea han rebut aquesta proposta de pau de la Xina, molta fredor perquè no se l'acaben de creure. Recorden que Pequín sempre ha estat al costat de Rússia al llarg d'aquest conflicte. De moment sembla que la proposta xinesa només ha convençut a Ucraïna. El seu president, Volodymyr Zelensky, estudiava reunir-se amb el seu homòleg xinès i ahir reiterava la seva voluntat d'arribar a un acord de pau en un discurs a la nació coincidint amb el primer aniversari de la guerra. Zelensky demana als països aliats que redoblin esforços per accelerar la victòria ucraïnesa. Corresponsal de RAC1, a Ucraïna, Elena Pelicano. Bon dia.
Bon dia. Avui comença l'any 2 de la invasió a gran escala d'Ucraïna. Durant dies, periodistes i dignataris d'arreu del món han passat per Kiev. En un missatge a la nació ucraïnesa, Zelensky va reiterar ahir la seva voluntat d'arribar a un acord de pau i guanyar la guerra aquest mateix any. És una qüestió assegurar que no toca només a Ucraïna.
Estem demostrant que tots els aliats estem junts. Hem de fer els deures a casa nostra. Si anem units i fem el que ens toca, guanyarem. Crec que podem guanyar aquest any.
Davant d'una possible conferència internacional, el president va assegurar que la seva tasca, a partir d'ara, consistirà a involucrar tots els països del món. Aquest missatge va dirigit a estats que no han imposat sancions fins ara, com l'Índia, Brasil i la Xina, que ha fet la seva pròpia proposta de pau.
Això a Ucraïna, en canvi, des de Rússia, ahir no es van fer actes oficials per commemorar l'aniversari, i va haver-hi petites protestes, i és que un any després queda clar que la guerra ha polaritzat el país. Corresponsal de RAC1 a Rússia, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. Hi ha poques persones que s'atreveixen a protestar a Rússia. Les massives detencions de l'any passat van demostrar que les actituds dissidents es paguen a un preu molt alt. Ahir, però, desenes de persones es van atrevir a mostrar pancartes en contra de la guerra. Només hi va haver unes 50 detencions en tot el país, però van ser gestos significatius. Tot i que Putin gaudeix d'una popularitat massiva, el país viu una polarització profunda. Ahir, associacions per drets humans de Rússia, com Vizna, explicaven el cas d'una família de Sibèria, contrari a la guerra, que van decidir abandonar la seva llar per l'assetjament que rebien dels veïns i la policia. El camp de batalla és Ucraïna, però fets com el d'aquesta família demostren que la societat russa també té cicatrius profundes.
Gràcies, Abel. Mentrestant, si a Rússia molt poca gent, diu l'Abel, s'atreveix a protestar, ahir milers de persones es manifestaven a Barcelona a favor d'Ucraïna.
Ucraïna és Europa! Ucraïna!
Ho van fer amb una marxa que començava al Passeig de Gràcia i que acabava a Plaça Catalunya. Segons l'Ajuntament, van anar-hi prop de 8.500 persones. Molts ucraïnesos, però també hi havia catalans. En van parlar a RAC1.
Volem mostrar que l'exèrcit i la gent d'Ucraïna estan lluitant i defensen la seva terra. Volem mostrar que la guerra continua i que donem suport a Ucraïna.
Ajuden-nos a echar a Rússia fuera, a desarmar-lo totalmente, porque si dejamos con armas, volverán a atacar.
Mentrestant, ahir ja van arribar a Ucraïna els primers tancs Leopard 2 enviats per Polònia, mentre l'OTAN continua debatent si els aliats envien o no avions de guerra. Ara passa un minut de 3:45 del matí, estàvem parlant de Rússia, i en marxa ara mateix el rescat espacial per tornar a la Terra els tres astronautes o cosmonautes atrapats a l'Estació Espacial Internacional des de fa mig any.
A new ride back to Earth for Rubio, Prokopyev and Patellin takes aim on the International Space Station.
De fet, són dos cosmonautes russos i un astronauta nord-americà. Sabeu que canvien els noms, depèn del país. Rússia ha llançat aquesta mitjanit la càpsula per mirar d'evacuar-los. La nau en què havien de tornar al setembre es va avariar per l'impacte d'un micrometeorit i fins ara no se n'havia pogut posar en òrbita un altre pel rescat. És previst que l'aparell arribi a l'Estació Espacial Internacional aquesta mateixa tarda. Avui, que per cert coneixerem una catalana que treballa a la NASA, és la matemàtica especialista en aerodinàmica Ariadna Ferrés, que d'aquí a dos mesos participa al projecte Hipàtia, un projecte que simularà una missió espacial a Mart amb una tripulació formada precisament per 9 dones, 9 catalanes. A partir de les 12 del matí ens explicarà la seva història. I parlant de tecnologia, atenció que Catalunya compta amb dos nous microscopis que han de significar un abans i un després a la recerca científica del país. S'ha instal·lat el sincrotró Alba a Cerdanyola i han costat 6 milions d'euros, la meitat procedents de fons europeus. Un dels aparells es dedicarà a l'estudi de materials i l'altre a l'estudi de proteïnes.
Dues eines científiques de primer ordre que combinaran la seva potencialitat amb la del mateix sincrotró. Una recerca que no es queda en la teoria. El director de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, Pablo Ordejón, explica com serviran per desenvolupar nous materials útils pel dia a dia.
Permite ver los materiales, cómo están formados, entender cómo funcionan los materiales, pero también cómo adaptar esos materiales para usos tecnológicos, para hacer ordenadores más rápidos y que consuman menos electricidad, o para hacer células fotovoltaicas que sean mucho más eficientes.
El microscopi que estudia materials pot obtenir imatges de superfícies 10 milions de vegades més petita que un mil·límetre. L'altre, el que analitza proteïnes, ja s'ha fet servir, per exemple, per estudiar la metàstasi de càncer de pulmó. Tots els centres de recerca poden demanar fer servir els nous microscopis i un comitè dirà quins tenen prioritat a nivell científic.
Passen ara 2 minuts de 3:15 del matí. En plana mèdica, l'atenció primària només detecta un de cada 5 casos d'addicció a l'alcohol. Ho alerten els metges a RAC1, diuen que aquest infradiagnòstic provoca problemes sobretot a llarg termini, però ara com ara els CAPs estan saturats i l'activitat preventiva no es pot fer de forma correcta.
Només s'actua quan els problemes del pacient són flagrants. En una entrevista al 9C de RAC1, el doctor Antoni Gual, investigador de la unitat en conductes addictives de l'Hospital Clínic, feia aquest avís.
L'infradiagnòstic dels problemes d'alcohol de qualsevol manera és una constant, és a dir, a l'atenció primària pràcticament només se'n detecten un de cada 5 a totes les edats. I amb la gent gran, a més, s'hi afegeix aquell mite de dir, bueno, com que ja és gran, deixa'l fer.
Segons les estadístiques, els europeus veuen el doble que la resta de la població mundial. Els barems que marca el Ministeri és que les dones poden beure una copa de vi o de cervesa al dia i els homes dues. En cas de detectar addicció a l'alcohol, es recomana anar primer al metge de capçalera.
I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un tiroteig ahir a la tarda al centre de Barcelona, al costat del Mercat de Santa Caterina. Hi va haver-hi 2 ferits.
Va passar ahir a 3:45 de la tarda i no se sap què va provocar la batussa. El ferit van traslladar-lo a l'hospital, però no estem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que una segona persona també va acabar ferida, però se li va donar d'alta allà mateix. La policia ha obert una investigació i ara busca l'autor dels trets.
I la justícia ha deixat en llibertat el pare de les dues noies de Terrassa assassinades al Pakistan. Això sí, li prohibeixen sortir del país.
El jutge creu que hi ha prou indicis per mantenir-lo investigat com a autor intel·lectual o col·laborador de l'assassinat. Els Mossos sospiten que té alguna cosa a veure amb l'engany que va portar les dues noies a viatjar al seu país d'origen, creient que la seva mare estava malalta. Allà, però, els seus germans i els seus marits, amb qui les havien casat de manera forçosa, les haurien matat perquè no volien tornar amb ells a Espanya.
I han detingut a Vilafant, a l'Alt Empordà, un fugitiu romanès inclòs en la llista dels més buscats d'Europa.
L'home ja el van detenir al 2017 a Girona per un delicte contra la salut pública, però va presentar documentació falsa i no el van identificar. Des de la Guàrdia Civil expliquen que la posada en marxa d'un nou sistema europeu per trobar fugitius els ha donat eines per detenir-lo. De moment, ha entrat a presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional i està pendent d'extradició.
I han passat a mans del jutge els 4 acusats de l'agressió sexual a una dona durant el Carnaval de Sitges.
Els Mossos sospiten que només un dels 4 arrestats va ser l'autor material de l'agressió i que els altres 3 no haurien fet res per impedir-ho. Segons el digital elmón.cat, ahir la policia va escorcollar l'habitatge on s'hauria comès aquesta agressió.
9 minuts i les 9 del matí. Un 16,3% de les persones que viuen a Catalunya són d'origen estranger, 16,3. Així ho conclouen les dades que feia ahir públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya i que corresponen al conjunt del 2022. La xifra és un augment del 2% si es compara amb les xifres de l'any passat, i per països els més nombrosos són els ciutadans provenients del Marroc, seguits de Romania, d'Itàlia, tot i que dins d'Itàlia s'inclouen bona part dels argentins, la Xina i el Pakistan. Per tant, la població estrangera afincada a Catalunya hi arriba al 16,3% de la gent que hi viu al país. Doncs bé, malgrat l'augment de l'arribada de nouvinguts, el Departament d'Educació preveu que la natalitat continuarà a la baixa i per això calcula que el curs que ve 9 de cada 10 grups de P3 de les escoles públiques tindran menys de 20 alumnes. Per tant, baixada de ràtio. A les concertades, en canvi, passarà a la meitat de classes.
Educació apunta que a partir del setembre entraran a P3 2.000 alumnes menys respecte a l'any anterior i 3.000 estudiants menys a primer d'ESO. Per això, el proper curs, les ràtios es podran mantenir per sota dels 20 alumnes, la més baixa dels últims 10 anys. Entre llapit, el conseller Josep González Cambray.
Encarem el curs seguint amb la línia de la reducció de ràtios als centres educatius a l'entrada del sistema, a infantil 3, menys infants per aula, més mestres i professorat que mai, i per tant, doncs, seguim avançant en polítiques educatives per tal de millorar la qualitat indestriable de l'equitat.
Les preinscripcions del proper curs tornaran a ser electròniques i es podran fer des d'un dispositiu mòbil, ordinador o tauleta. Les d'educació infantil i primària començaran el dia 6 de març i les de secundària el dia 8. En els dos casos, el termini s'acabarà el 20 de març. La matrícula, des de P3 fins a quart d'ESO, serà més endavant del 20 al 28 de juny.
7 minuts i les 9 del matí. En plana cultural, abans hem parlat dels Premis César i la doble victòria de la pel·lícula d'Albert Serra, als Premis César de Cinema, com també d'una pel·lícula participada amb capital català, com és Asbestes, que va guanyar la pel·lícula del, de l'Acadèmia Francesa, en aquest cas amb millor pel·lícula estrangera. Però tornem a aquesta informació cinematogràfica, perquè aquesta nit s'entrega l'Os d'Or al Festival de Cinema de Berlín. Després de 10 dies de competició a la capital alemanya, aquest vespre es fa públic el palmarès d'aquesta edició de la Berlinale. La gran pregunta és qui guanyarà el premi després d'Alcarràs, que va aconseguir-ho l'any passat. Entre les candidates, una coproducció catalana, 20.000 espècies d'abejas, d'Estibaliz Urresola, pel·lícula sobre la infància trans, que potser podria recollir premi. Anem cap allà per veure com sonen les travesses. Enviada especial de RAC1 a Berlín, Maria Gusó, bon dia.
Bon dia. Matí d'expectació, de missatges creuats i de travesses aquí a Berlín, mentre s'esgota el compte enrere per conèixer el palmarès i l'Os d'Or d'aquest any. Per ara, poca cosa s'ha filtrat de la decisió del jurat, només que ha estat de consens i que ha permès que tots els seus membres quedin satisfets amb la decisió. De fet, aquest era un dels objectius que es marcava la presidenta Kirsten Stewart a l'inici de la competició, fomentar un debat sobre el cinema. Malgrat tot, sí que hi ha certs noms que es van repetint entre passadissos i que podrien sonar aquesta nit a la gala. Un dels que sona amb més força és Totem, de la mexicana Lila Avilés, que planteja la celebració de la vida d'un malalt terminal de càncer. També hi ha consens entre la crítica amb lluar Past Lives, de Celine Song, i amb el preciós retrat d'una nena trans que fa Estibaliz Urresola a 20.000 espècies d'abejas. Però també hi ha altres propostes més arriscades, com Rota Himmel, de Christoph Petzold, director alemany, o The Survival of Kindness, una faula quasi sense diàlegs sobre la supervivència humana que podrien fer-se lloc al palmarès. I és que si una cosa està clara és que el jurat vol premiar històries diferents. El resultat el coneixerem avui a partir de 6:45 de la tarda.
Gràcies, Maria. Per cert, encara relacionat amb el cine, Ray Liotta ja té la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
L'homenatge ha estat de manera pòstuma després que Ray Liotta va morir al desembre. D'aquesta manera, Hollywood reconeix la feina de l'actor que va protagonitzar pel·lícules com aquest Un dels nostres, de Martin Scorsese, que escoltem de fons, o, per exemple, Camp de somnis. 5 minuts i les 9 del matí en plana cultural. Ara anem amb l'agenda musical. En el dia que avui, atenció, perquè de cop us fareu, us sentireu vells, us passarà molt, avui fa exactament 30 anys que es publicava un disc en català del rock català, que era Qui ets tu, d'Àlex Ambustó. Més que la meva sang, eh? 30 anys ja des d'avui. El disc incluïa algunes de les cançons que després han estat èxits de la banda del Vendrell, com aquest Més que la meva sang, una de les cançons més conegudes d'Àlex Ambustó, però també aquesta altra. Toca les ous, Maria, veuràs quina alegria. Toca les ous, Joan. No sé si es podria publicar, ara, aquesta. L'irreverent toca amb els ous, Maria. I aquesta. Perquè hi ha un camell amb un lloc i al costat. Digue'm què és el que jo trec i treu-me el mal de... Les nits del Liceu. Era el començament dels 90 i els Àlex Ambustó ja anaven pel tercer disc, que va ser un èxit immediat. En pocs dies se n'havien venut 20.000 còpies. Doncs avui fa 30 anys exactes del disc Qui ets tu, de l'Àlex Ambustó. Qui també ha tingut un inici de carrera brillant, no a aquest nivell segurament, és Caral Lahoz. La Santa Coloma de Gramenet, que va ser premiada fa poc com a millor artista emergent europea, tanca avui a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona la gira del seu primer àlbum, que es diu Pureza. Serà l'última oportunitat per gaudir en directe del seu repertori. I una veu femenina encara més jove és la de Natàlia Lacunza. También pensaba que eres para mí. La de Navarra, que actua avui a la Sala Resmatàs després d'haver publicat ahir cançó amb Anna Mena. I això ho farà dins del concert de Resmatàs, dins la programació del festival Mileni. Mentrestant, a la Sala Apolo hi arriba en Xinova. Banda basca, que ha venut totes les entrades pel concert d'aquesta nit, que serà l'última actuació de la gira per sales amb les quals han promocionat el seu últim disc, La Bona Suerte. I en català avui tenim Doctor Prats. Que toquen a casa avui, el Principal de Terrassa, concert en format familiar a partir de les 5 de la tarda. Però si hem prou de parlar de gent musical, qui també tocarà, i serà en aquest programa, no serà en concert, serà Judit Nederman. Avui li toca el cançó Nederman a la 1 del migdia, com fa un cop cada mes, versionant una cançó aquí al Via Lliure en què els oients teniu la paraula. Trieu la cançó. I la cançó triada pels oients perquè avui la reinterpreti Judit Nederman és aquesta. Cançons més escoltades i dels grans èxits en plataformes Spotify dels, estem parlant de milions i milions i milions de reproduccions, Flowers de Miley Cyrus. És un tema en què la cantant parla de la seva exparella i és l'avançament del disc que traurà el mes de març, però que ha tingut aquesta acollida espectacular. La prova és que, d'entre les opcions que van plantejar-vos els oients, la que va acaparar més vots amb diferència va ser aquesta. A la una veurem com sona Miley Cyrus en veu de Judith Nederman.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Gaudeix de tota la nostra gamma de cafè Bellarom en càpsula ara per 2,59 al pack de 20. T'estalvies un 21% i un quilo de pomes Golden per 1,09. Lidl, marca la diferència.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet al mandrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Quan rasques un rasca megamilionari,